René Herrera.
Bona tarda, és la 1:05. Benvinguts a l'info setmanal de Ripollet Ràdio. Prop de 3 hores van estar ahir a la nit debatent sobre la crisi a la sessió plenària extraordinària que es va convocar a petició dels dos grups de l'oposició. Mesures populistes, il·legals, moderades, inaplicables i fins i tot arcaiques. Es van exposar, debatre i votar tot tipus de propostes per tal de fer front a l'actual crisi econòmica. Finalment es van aprovar les de l'equip de govern, però moderades, donat que PSC i CiU argumenten que el pressupost actual ja és un bon exemple d'actuació contra la crisi. Possiblement, si avui parléssim amb l'economista Arcadi Oliveres, que ha visitat fa uns dies Ripollet, ens diria que aquesta no és la solució, ja que el més important és frenar l'especulació i repartir el treball i la riquesa. El que sí que és cert és que estem davant d'una crisi molt complicada i global, on realment els que poden aplicar mesures efectives no són ni molt menys els governs municipals. Avui a l'Info tenim l'oportunitat de parlar d'en dues visions, la general i la local, tot repassant l'actualitat de la setmana. Passem a reconèixer les notícies més destacades amb les nostres companyes, Laia Prats i Francina Ricard. Titulars.
Abans del ple anticrisi va tenir lloc el ple ordinari del mes de juny, que va comptar en diversos punts, entre ells 4 mocions.
El passat dimarts el regidor Joan Fandos va fer una valoració del funcionament de l'aparcament de rotació. Sabrem com han anat aquests primers mesos.
I aquest cap de setmana els protagonistes seran els Diables de Ripollet, que celebren el seu 25è aniversari. Recordem els inicis de la colla amb un dels seus impulsors.
Conversarem també amb Fidela Martínez, presidenta de l'Associació Amics del Vall, que aquest vespre participen a les nits de música i que ja estan preparant la revetlla de Sant Joan.
L'aula d'extensió universitària, la reforma de la Font de Can Mas i el dinar benèfic de Mans Unides seran altres temes que tractarem en la propera hora.
I acomiadarem l'info d'avui divendres amb l'actualitat esportiva i la previsió meteorològica. Comencem. Ahir al vespre es va celebrar la sessió ordinària del ple municipal del mes de juny, que va comptar amb 11 punts a l'ordre del dia. Entre ells, la presentació de la memòria del defensor del ciutadà, que resumeix la feina feta per l'oficina al llarg de l'any 2009. En total han estat 36 expedients tramitats sobre departaments, com ara la policia local, urbanisme o via pública.
Ramon Costa, síndic local, va presentar la memòria i va exposar quina és la filosofia del seu càrrec.
És una institució que des de la independència i l'objectivitat vetlla per la defensa i el respecte dels drets de les persones davant l'administració municipal. És un dels mecanismes de què disposa la ciutat i la ciutadania per exercir el control municipal. La institució reforça sense substituir-lo els diversos mecanismes de control democràtic de l'Ajuntament. Intenta solucionar i resoldre les queixes que presenta la ciutadania sobre les actuacions de l'Ajuntament.
El regidor convergent, Xavier Peñarando, va valorar molt positivament la feina del defensor del ciutadà.
Simplement per part del nostre grup de Convergència i Unió, doncs, mostrar doncs, el nostre agraïment a la tasca que es fa per aquesta figura del defensor del ciutadà. Recordem que aquesta ha estat una figura que es va crear i que va ser recolzada per aquest plenari en el sentit de crear-se aquesta figura. Creiem que la tasca i la feina feta dia a dia doncs, segur que també ens ajuda a millorar el que és el servei i l'atenció al ciutadà, i que es va crear amb aquesta funció que podríem nomenar d'auditoria, una auditoria des del món local del que és la pròpia administració, i per tant creiem que és una tasca molt positiva.
Per la seva part, el Partit Popular va manifestar que el defensor ha fet poca feina. Sentim Víctor Dieguez, portaveu popular.
Des del principi, el Partit Popular, pues bueno, cuando se puso en marcha la figura del defensor ciudadano, quisimos darle un margen de maniobra. Pensamos que era una institución nueva que necesitaba rodaje. Y desde el Partido Popular quisiéramos subrayar y recordar que este ya no es el primer año y que en sucesivos años, después de la puesta en marcha, siempre hemos remarcado la escasez de números. Consideramos que aquí hay poca faena hecha.
Jacint Padró, del Compromís per Ripollet, va felicitar la feina feta, però va trobar a faltar més atenció en temes com ara la cooperació internacional, el dret de la informació i la participació ciutadana.
És coneguts de vostè la paràlisi en què es troba la cooperació municipal amb el tema internacional. No s'està fent res, hi ha diners pressupostats, però no s'empleen i no es tira endavant cap projecte. I això m'estic referent al greu conflicte que hi ha hagut més enllà de l'estètica, com ha quedat el conflicte que hi ha hagut respecte a la participació política de la plaça del Clos. No? Aquests serien els tres punts que nosaltres veiem que deixen a la institució tocada, perquè ens fan dubtar amb aquestes tres actuacions sobre la independència de la institució del defensor.
L'alcalde va tancar el punt felicitant en nom del govern la tasca feta pel defensor.
El debat plenari va continuar amb una modificació de les partides econòmiques de l'Ajuntament per valor de 44.800 euros. El motiu era destinar 40.000 euros a la reparació del col·lector situat al carrer del Calvari entre Pau Casals i Covadonga, que en els darrers dies ha donat alguns problemes als veïns de la zona.
Els restants 4.800 euros s'utilitzaran per adquirir maquinària destinada a la brigada municipal. El punt es va aprovar per unanimitat de tots els grups. Aquest no va ser l'únic punt que va comptar amb el suport de tot el plenari, ja que també va succeir amb l'aprovació del reglament de la segona activitat de la policia local i la compareixença de l'Ajuntament en un judici sobre els terrenys on s'ha de construir una nau industrial dedicada als serveis de recollida d'escombraries del municipi. També es va declarar deserta per unanimitat la concessió administrativa per a la col·locació d'antenes de telefonia mòbil a Ripollet. El darrer punt de la sessió, previ al debat de les mocions, va ser la modificació del projecte del centre d'assistència primària, tot i que aquesta no afectarà el pressupost ja establert. Es va acceptar amb els vots favorables de PSC, CiU i el Partit Popular i l'abstenció del Compromís per Ripollet.
El debat més intens de la sessió es va realitzar a l'apartat de mocions, on es van presentar quatre textos. Les primeres dues mocions van ser a proposta del Partit Popular.
El primer text, els populars van sol·licitar al govern que els horaris de celebració dels plens extraordinaris es consensuïn amb tots els grups municipals. Escoltem a Víctor Dieguez, portaveu del Partit Popular.
En primer lloc, que es faci un contacte previ amb els portaveus municipals quan es faci una petició de ple extraordinari a fi i efecte de facilitar el màxim d'assistència. I en segon lloc, que la convocatòria de plens extraordinaris es faci en l'horari habitual, si no és possible trobar un altre horari d'acord amb els regidors que ho hagin demanat.
Xavier Peñaranda, de Convergència i Unió, va defensar la postura del govern i es va oposar a la moció al·legant que s'ha seguit la normativa vigent.
Però malgrat ser contrari, jo també voldria aprofitar aquest punt, en primer lloc, per agrair a l'alcalde la seva coherència. La seva coherència en el sentit de que quan un grup resulta que presenta una proposta de ple extraordinari en base a la normativa vigent, però no pacta res amb la resta de grups, doncs el que no es pot demanar és que després es vinguin a buscar amb ells per a quina és l'horari, perquè el que s'ha fet és convocar el ple extraordinari en funció de la normativa vigent.
Per Eduardo Jiménez, del Compromís per Ripollet, el més important és garantir el debat democràtic.
Però de lo que se trataba era de hacer un debate y lo lógico, en caso de que se echó en falta ese acercamiento, ese diálogo anterior, no cuesta nada de llamar y decir, intentar consensuar una fecha y una hora, cuando realmente se nos llena la boca de lo demócratas que somos, de lo participativo y de lo libertarios que somos.
La moció es va rebutjar amb els vots en contra del govern i els vots favorables de l'oposició.
El segon text demanava la celebració d'un Consell d'Administració monotemàtic sobre la situació dels mitjans municipals de comunicació i el canvi de tasques del gerent actual del patronat.
Per a la portaveu socialista, Rosa Martín, la discussió de la moció no tenia sentit, ja que el Consell de Comunicació ja s'havia convocat.
Porque como he comentado, el Consejo de Administración del Patronato Municipal de Comunicación ha sido convocado, realizado, que era lo que pedía el Partido Popular. Aunque decirles también que curiosamente, y no sé si alguien entiende algo, pero el PP manifestó en ese Consejo de Administración que el lugar para discutir estos temas de comunicación es el Pleno, aunque a la vez presentan una moción en el Pleno para que se convoque un Consejo de Administración para hablar de temas de comunicación. Es decir, no se entiende absolutamente nada.
Martín també va respondre als regidors del Compromís que fins ara cap ciutadà s'ha queixat del butlletí municipal BR.
Miren, nosotros sí que respetamos los órganos de participación ciudadana en los cuales está representada la sociedad civil, como el Consejo de Administración del Patronato de Comunicación, y consideramos que es el lugar donde se tienen que debatir todos los temas de comunicación. Decirle también al Compromís per Ripollet que, curiosamente, los que siempre se quejan de la utilización del bulletí en el Consejo de Administración, parece ser que de manera reiterativa, son los partidos de la oposición. Que yo sepa, ningún representante de la sociedad civil se ha quejado de cómo se está tratando el tema en el bulletín de la información municipal.
Aquest punt també es va rebutjar amb els vots en contra de PSC i CiU i els vots favorables del Partit Popular i el Compromís per Ripollet.
Per la seva part, el Compromís també va presentar una moció sobre els mitjans de comunicació locals, en aquest cas demanant la supressió del butlletí municipal i la dimissió del regidor Alberto Castro.
Eduardo Jiménez explicava alguns dels motius pels quals han presentat aquesta moció.
Atès la polèmica constant sobre la participació, sobre la parcialitat informativa del butlletí, atès les constants peticions de l'oposició per tal de que s'incloguin informacions plural en l'esmentada publicació municipal, sense que s'hagin escoltat aquestes queixes, atès que no es concedeix ni el dret de rèplica als grups polítics que són esmentats en declaracions de l'alcalde.
Pel regidor de Convergència i Unió, Xavier Piñarando, ara no és el moment de parlar del butlletí.
Bàsicament per dos temes. Un, perquè el butlletí podem parlar, però hem de parlar quan toca, no ara perquè, bueno, se'ns ha vingut aquesta idea, perquè hi ha un compromís, hi ha un contracte, i per tant aquest estalvi haurem de mirar-lo com ho fem, perquè en aquest moment tenim un contracte. I el punt 1, evidentment, no podem estar d'acord, no? Vostès evidentment poden qüestionar el que és la gestió del regidor Alberto Castro, evidentment és legítim, però nosaltres, malgrat que sempre diem que tot és millorable en qualsevol àrea, qualsevol regidoria, i també és millorable per part del que és la gestió de l'oposició, perquè és llei de vida que tot és millorable, doncs nosaltres com a govern valorem la seva gestió com a positiva i per tant no podem demanar la dimissió.
Pel Partit Popular, els mitjans necessiten una reforma integral perquè no funcionen. Escoltem a Víctor Diegue del Partit Popular.
Los medios de comunicación no funcionan. La web municipal no funciona. La radio municipal es denunciada, recibe informes sobre pluralidad, y en este caso hablamos del boletín. Parece ser que no hubo ningún problema cuando salió el alcalde sentado en este banco que tenemos en la puerta. Tampoco hubo ningún problema cuando salió precisamente este señor que habla, que dice que no toca. Además, nos encontramos con un gobierno que, a pesar de todo esto, a pesar de lo que hoy mismo hemos oído de lo que se habla en el patronato, está insistentemente buscando caminos, precisamente para lo que no quiere el alcalde, que es hablar aquí de los medios de comunicación.
La portaveu socialista Rosa Martín va tornar a reiterar la seva postura de que els debats de comunicació s'han de fer al si del patronat de comunicació. La moció també va ser rebutjada en no comptar amb el suport del govern municipal.
La darrera moció relativa a l'atac de l'exèrcit israelí a la Flotilla de la Libertat va ser presentada pel govern i consensuada amb els grups municipals. El text es va aprovar amb el suport de PSC, CiU i Compromís i l'abstenció del PP.
Abans de finalitzar el ple es va fer entrar un punt d'urgència per fer un canvi de nom en una partida econòmica de l'Ajuntament per valor de 10.000 euros relacionada amb els casals d'estiu.
A petició dels dos grups de l'oposició, Compromís i Partit Popular, ahir dijous també es va celebrar una sessió extraordinària del ple per debatre mesures anticrisi. L'extens debat, que es va allargar fins a la matinada, va comptar amb tres punts a l'ordre del dia. Els dos primers, que es van realitzar de forma conjunta, van consistir en una petita reflexió per part de cada grup sobre la situació actual i, a continuació, cada formació va presentar les seves mesures.
El Compromís per Ripollet va iniciar la seva intervenció recordant al govern que no hagués fet falta aquest ple si s'hagués atès la seva petició de tractar el tema abans.
Nosaltres fa sis mesos que venim demanant de manera atenta, educada, correcta, que fem front amb un pla anticrisi d'aquest ajuntament per tal de fer d'atendre les necessitats que presenten els nostres ciutadans. Per les raons X que desconeixem perquè mai se'ns ha donat cap explicació, el govern conformat per PSC i Convergència no ha convocat cap mena de reunió ni ha presentat cap mena de pla.
Jacint Padró, però, també va explicar per què calia un pla anticrisi.
Què cal un pla anticrisi? Doncs mirin, us en recorden del pressupost, de l'aprovació del pressupost municipal del desembre? Doncs ja vam dir que era un pressupost que tot el fet d'atendre les necessitats socials que es plantejaven no s'atenien. Hi va haver un discurs dient que s'havia augmentat tant, i nosaltres ja vam dir que s'augmentava de cara a poder pagar el que no pagava des de Madrid el govern central respecte a la llei de la dependència, i ens vam trobar al mes de febrer amb les arques dedicades a serveis socials esgotades i exaurides.
El pla anticrisi del Compromís es divideix en tres parts importants.
Per una banda, nosaltres hem plantejat tres aspectes. El primer aspecte és reducció de diners als càrrecs electes, obtenció de diners a partir doncs de la publicitat, propaganda institucional, publicacions, etc. I la part més polèmica tècnicament, que seria l'obtenció de recursos econòmics a partir de tocar les ordenances, que això caldria doncs fer una sèrie de mesures de correcció de les nostres propostes si és en el cas de que s'aprovessin.
Així es va demanar la reducció del sou de l'alcalde i dels regidors en dedicació exclusiva un 25%, l'eliminació d'hores extres o establir un pla d'estalvi energètic. També es va proposar augmentar un 25% l'import de construccions i obres en determinats casos i anul·lar el cobrament de l'IBI, la taxa d'escombraries a les famílies més desfavorides. Aquest grup també va plantejar la creació d'un servei jurídic gratuït i de l'Observatori de la Crisi. Per la seva part, el Partit Popular demanava un procés de reflexió per preveure aquestes situacions de cara al futur. Escoltem a Víctor Diegues del Partit Popular.
En un primer momento lo que hay que hacer es, evidentemente, hacer frente a la realidad de la que somos responsables, que es nuestro municipio. En segundo lugar, entendemos que las medidas que deben tomarse tienen que ayudar, tienen que tener efecto sobre el conjunto de los vecinos de Ripollet. Y en tercer lugar, mirando a medio y largo plazo, entendemos que hay que hacer una reflexión y entre todos tenemos que buscar la manera de poner las bases para reducir las causas que en el futuro no provoquen de nuevo volvernos a poner como líderes en lo que es la tasa de paro.
El Partit Popular va centrar el seu discurs en buscar l'estalvi econòmic, potenciar l'ocupació i fer ajudes directes a les famílies amb problemes econòmics.
Estaríamos más que de acuerdo en suprimir retribuciones por reuniones de ponencias. Entendemos que también podrían perfectamente suprimirse cualquier tipo de asesoría de alcaldía. Todo lo que son gastos de representación entendemos que también pueden suprimirse. Entendemos que tampoco son necesarios y más las circunstancias que estamos, consideramos que pueden perfectamente también suprimirse las dos concejalías de dedicación exclusiva. Entendemos que el recorte de salario del alcalde podría perfectamente ser de un 15% y el recorte de las retribuciones de los concejales en la misma proporción de un 15%.
Per tal de fomentar l'ocupació, van demanar crear una bossa de microcrèdits per a autònoms i una oficina dedicada a la creació d'empreses. Finalment, els dos grups del govern van presentar les seves propostes de forma conjunta. En una primera part de la seva intervenció, la regidora d'Hisenda, Imma Viera, va titllar les propostes de l'oposició d'il·legals i inassumibles.
Ens hem trobat propostes il·legals? Ens hem trobat mesures anticrisi que representen un estalvi ridícul? Ens hem trobat propostes inviables? Ens hem trobat propostes, en resum, que considero que són de cala de galeria, que no s'han pensat, que estan fora de lloc, perquè, senyors, la crisi no ha començat ara. Penso que no cal valorar les propostes que heu presentat, penso que no cal, perquè moltes d'elles per si soles es desqualifiquen.
Així, el govern municipal ha proposat rebaixar el sou de l'alcalde en 8%, reduir un 6% el dels regidors, així com d'altres representacions municipals, i crear una partida amb el nom d'Urgències Socials on es traspassarà tots els ingressos provenents d'aquest estalvi. També es va proposar que els regidors renunciessin a cobrar el ple extraordinari. Jacint Padró, del Compromís per Ripollet, va respondre al govern que no esperava el rebuig de les propostes.
Bàsicament, defensar que nosaltres el que volem és que surtin propostes. Vostès poden fer allò del barullo, que el senyor Peñarando és el que han après de Madrid, d'això del barullo, per tal de que no es parli del que s'ha de parlar. Aquí hem vingut a parlar de propostes anticrisi. En totes les nostres propostes no es diu el govern no està fent res, sinó que el govern des de fa 6 mesos se li demana i amb aquest tema ha estat paralític. Si algú no li agrada, doncs ha estat catatònic. I és així. I és així. Que ja s'havien fet coses, inclús ho reconeixem, i a l'exposició reconeixem.
Després d'un intens debat, les propostes de l'oposició van ser rebutjades i es va acceptar el paquet presentat pel govern municipal.
El tercer punt va consistir en la creació d'una comissió de treball formada per un membre de cada grup, presidida per l'alcalde i amb el suport de la interventora municipal, que servirà per iniciar l'elaboració del pressupost pel proper any. La regidora socialista Rosa Martín va agrair en aquest punt la predisposició a treballar de tots els grups.
Quiero quedarme con ese espíritu de positivo y de participación real y verdadera. Le puedo asegurar que nosotros estamos dispuestos y espero que ustedes también lo están. Y a partir de hoy yo creo que nos tendremos que poner a trabajar porque, como se ha dicho en este pleno en varias ocasiones, vienen tiempos duros. Y todos seguro tendremos que arremangarnos para que el año que viene, sobre todo nuestros ciudadanos, vivan de la manera menos agresiva lo que seguramente se nos viene encima.
El punt es va aprovar per unanimitat.
Continuem amb la resta de notícies de la setmana i obrim plana política. El passat divendres 11 de juny el PP de Ripollet va organitzar una xerrada sobre la seguretat social. A l'acte obert a tothom van participar Maria Llanos i Emilio Ablanedo, membres del Cos Superior de la Seguretat Social, que van parlar sobre el sistema espanyol dels serveis públics, les prestacions que ofereix i el seu finançament.
Minuts abans de començar l'acte, Maria Llanos explicava a Ripollet Ràdio el contingut de la xerrada.
Vamos a hablar del sistema nuestro español de la seguridad social. Vamos a explicar cómo es, o sea, qué principios inspiran nuestro sistema, qué prestaciones otorga el sistema, las principales prestaciones. Vamos a hablar también del problema que tenemos ahora mismo de la financiación de la seguridad social, que tanto preocupa. Y luego la segunda parte, que la va a exponer Emilio Blanedo, va a hablar de la crisis económica, de por qué, cómo se ha producido esta crisis, y después también se va a ceñir a lo que son las prestaciones de desempleo.
El portaveu popular Víctor Diegues també va explicar als micròfons de Ripollet Ràdio que l'elecció del tema de la xerrada havia estat motivada per la seva actualitat.
No són temes agafats a l'atzar, són temes importants, són temes que preocupen. Considerem que Ripollet és, a més, una població de la nostra comarca on justament l'atur ens afecta moltíssim, és una de les dels municipis on més ens està afectant, tot i que ara s'aguanta una mica, quasi hem arribat als 4.000, per tant, a una població com la nostra això és molt preocupant. I a més, també la nostra societat és una societat que es va envellint, la gent es va fent gran, evidentment tothom està preocupat tant per la situació econòmica com pel sistema de benestar social, del qual justament la seguretat social i les seves prestacions són una part molt important.
La vintena de participants de l'acte van poder plantejar preguntes als ponents, que també van explicar quina és la situació actual de la prestació d'atur.
El grup municipal COP Compromís per Ripollet ha endegat dues campanyes centrades en temes que fan referència al municipi. La primera té com a tema central el riu Ripoll, l'altra pretén apropar-se als ciutadans i recollir els temes que més els preocupen.
Sota el títol Ripollet per un riu net i sostenible, l'objectiu és recuperar el Ripoll en el seu pas pel municipi, conscienciar i que els ciutadans li puguin donar un ús en el seu dia a dia. El regidor del Compromís per Ripollet, Jacint Padró, explicava a l'info de Ripollet Ràdio quins són actualment els principals problemes del riu.
S'ha de fer que la ciutadania ho pugui utilitzar com una zona de passeig, de joc, d'esplai. Aquest seria un gran problema. El segon problema és la manca de disciplina a nivell ecològic, diguéssim, que té el nostre riu, on s'està utilitzant pesticides al seu costat a través dels horts, que afecten molt la salut de les aigües, i per altra banda hi ha gent que està pescant, que inclús pot caçar, i que de cap manera no hi ha cap tipus de vigilància per part de les autoritats, o molt poc,
La segona campanya vol difondre les propostes del COP Compromís, acostar-se als barris i recollir suggeriments de veïns i veïnes.
Els ciutadans podran anotar les seves inquietuds en una pissarra que estarà situada a l'estand. El regidor del Compromís, José Luis Muñoz, explicava a Ripollet Ràdio alguns detalls més d'aquesta iniciativa.
I bàsicament consisteix en apropar la política municipal als veïns i les veïnes, i per tant en fer una democràcia més participativa, en el sentit de recollir les seves demandes, en recollir les seves crítiques i en recollir les seves propostes i en definitiva les seves necessitats que tenen en els barris de Ripollet, i d'aquesta manera nosaltres poder-les portar al ple de l'Ajuntament de Ripollet, que és on s'han de debatre totes aquestes qüestions.
Tot i que la primera de les accions es va realitzar el passat 12 de juny, està previst que els propers caps de setmana s'instal·li a diversos barris de Ripollet.
El 91.3 Info.
La plataforma en defensa de la sanitat pública de Cerdanyola i Ripollet ha iniciat una campanya en contra del copagament sanitari. El col·lectiu començarà en breu una recollida de signatures per fer arribar a la Generalitat i el Govern de l'Estat en contra de la privatització dels serveis sanitaris.
Aquesta campanya l'estan realitzant conjuntament amb la Coordinadora de Dret i Defensa dels Serveis Públics de Madrid. La presentació de la campanya va tenir lloc dilluns 14 de juny. Imma Prat, membre de la plataforma, explicava per què s'han adherit a la protesta amb d'altres col·lectius.
Aquí a Barcelona, com que tot això era un globus onda, no, de si ocupagament, però el que comentàvem abans, no, que semblava doncs que tocaves de creure, no? Però la cosa, pensem que ara ja va en sèrio, que aprofiten aquesta situació conjuntural de crisi per implantar-ho, i que diferents organitzacions d'aquí a Catalunya ja s'han coordinat per començar aquesta campanya. Aquesta campanya es fa conjuntament amb la Coordinadora per la Defensa dels Serveis Públics, perquè sanitat i ensenyament és un tema, però també estan transports, la llum, bueno, o sigui, serà una campanya per tot, la defensa de tots els serveis públics.
Per més informació es pot consultar a la web de la Coordinadora a Madrid, casmadrid.org.
El regidor de Comerç, Indústria i Turisme de l'Ajuntament de Ripollet, Joan Fandos, ha fet aquesta setmana una valoració molt positiva dels 6 primers mesos de funcionament de l'aparcament gratuït de rotació instal·lat a les Rambles de Sant Jordi i Sant Esteve. De moment, donada la crisi, continuarà el sistema actual, almenys fins a l'acabament de l'actual contracte de vigilància d'aquí un any.
Fandos ha explicat que s'ha aconseguit l'objectiu principal, que era la rotació de l'aparcament a l'eix comercial. Segons el regidor, es tracta d'un balanç contrastat.
El balanç és positiu, que l'hem contrastat amb les associacions de veïns, Unió de Botiguers i Comerciants de la Rambla. Tots estan satisfets del bon funcionament d'aquesta zona d'aparcament rotatori i fins i tot per part dels veïns també hi ha hagut bona acceptació.
Després de repartir 10.000 rellotges i fer una campanya informativa, encara continua havent persones que no posen el rellotge ni cap document que acrediti l'hora d'arribada. Tot i això, segons ha explicat el regidor de Comerç, el nombre de sancions ha anat minvant des de la seva posada en marxa el desembre de 2009.
El desembre hi van haver unes 150 sancions, el gener van baixar a 130, febrer i març vam fer 110, a l'abril en vam fer 89 i fins al 15 de maig en portaven 28.
D'altra banda, demà dissabte a les 12 del migdia, el mercat municipal sortejarà 4 vals per a dues persones per realitzar un viatge en globus i participarà en tots els clients que hagin comprat al mercat municipal els dijous a la tarda. Ripollet farà demà olor a pólvora. El motiu, els 25 anys de la Colla de Diables de Ripollet, que celebraran amb un bon nombre d'activitats durant tot el dia. El programa comptarà amb la col·laboració de nombroses entitats locals i una desena de colles convidades. Durant el matí es farà una jornada de cultura popular i tradicional catalana, així com tallers infantils a la plaça de Pere IV. A les 12 es farà un concert, un correfoc infantil, seguit del bateig de la colla infantil. Un matí que acabarà amb el lluïment del Poll-Foll. Pel que fa a la tarda, a 6:15 i després de la recepció oficial de colles, es realitzarà la lectura dels versots, seguida d'una tabalada, un gran correfoc i el lluïment final. La festa finalitzarà amb un concert a partir de 11:15 de la nit. Una festa d'aniversari que es convertirà en un moment de retrobada, de repassar la història, però també de mirar cap al futur. Tot es remunta al Carnaval de 1985 i per explicar-nos-ho, qui millor que un dels seus impulsors. En Xavier Dan, molt bona tarda.
Hola, bona tarda, Tia.
Xavier, com recorda aquests inicis dels Diables?
Home, amb molta alegria, perquè en aquell moment va ser un moment important a la vida de la gent que ho muntàvem, perquè era un moment d'esclat de ganes de fer coses, de ganes de recuperar tradicions antigues, en fi, una mica d'impulsar el que és la cultura popular catalana. I llavors, clar, el fet de tirar-lo cap endavant i aconseguir formar la colla va ser un moment molt, molt important.
Quina diferència en destacaria entre els correfocs dels anys 80 i els d'ara?
Bueno, és que n'hi ha una mica de diferència en el sentit de que en aquell moment es començaven els correfocs i, clar, la tradició venia dels Valls de Diables, sobretot de la part de Tarragona, que són uns correfocs més... no són correfocs, per dir-ho millor, no són correfocs, sinó que són més bé actes de lluïment i d'actes sacramentals lligats a processons i actes així tradicionals una mica lligats a l'Església. Però clar, en aquell moment va esclatar tot aquest fervor de festes al carrer i aquestes actuacions que diguem estaven una mica encursetades, encotillades amb una forma de fer, van esclatar al carrer en forma de disbauxa i de gresca i es va transformar. I això ha continuat i ara potser encara és més engrescador.
La directiva europea del foc suposo que també marca una diferència. Com us està afectant ara mateix?
Sí, a veure, continua tirant foc o continuarem tirant foc d'una manera o d'una altra. El que passa és que, clar, el limita molt i, com sempre, és, principalment és la responsabilitat. És a dir, tot es basa una mica en buscar responsables i que quan hi hagi alguna cosa, que n'hi hagi algun responsable. És a dir, s'han de fer una sèrie de permisos, donar una sèrie de noms de persones que, diguem, es facin càrrec per si succeeix alguna cosa.
Mm-hmm. Saps quanta pólvora gastareu demà a la festa o encara no heu comptabilitzat?
Bueno, encara no ho tenim quantificat perquè, clar, qui es cuida de tot això és, són els actuals membres de la Colla de Diables, els, diguem, els antics, anem una mica a rebuf de que ells diuen, com ha de ser, no?, normal, i nosaltres, doncs, bueno, suposo que sí, que quilos es tiraran, quilos de pólvora es tiraran, comptant la quantitat de colles que n'hi ha, ja es cremaven quantos quilos, sí.
L'entitat ha decidit fer demà dues colles de diables, com tu comentaves, la dels antics i també les dels whisky, que és com s'han anomenat els actuals, diguem. Això sí. De fer dues colles és habitual?
Bueno, jo ho vam fer quan el 20è aniversari de Diables, ara fa 5 anys, que llavors els Diables van organitzar un correfoc amb 20 colles, bueno, 19 convidades, i diguem la d'antics membres era la que feia la vintena. I ara, pues, també una mica, com es fan dos correfocs, ells tancaran una i nosaltres, que bueno, nosaltres no solament anem als antics fundadors de la colla, sinó també aquelles persones que durant al llarg d'aquests anys han estat una mica lligats a nosaltres. Em refereixo a antics membres d'altres colles, de les colles de la Sagrera, de colles de Sabadescuda de Barcelona, gent que vindrà, potser enganxem alguna bruixa del nord també, perquè bueno, durant aquests anys hem tingut molt bona relació i vindran amb nosaltres.
És evident el que dèiem, que hi ha hagut un relleu generacional a la colla. Ho trobàveu necessari ja?
Sí, ja ho crec. Bueno, és que en qualsevol entitat o associació o grup, el que sigui, ha d'haver sempre un relleu. Si no, s'agafen els costums, llavors es queda molt parat tot. Sempre el relleu generacional és necessari per tirar els grups endavant, sigui el que sigui.
El Josep Rife comentava durant la presentació de les activitats d'aquest aniversari que ara la tasca dels antics, entre cometes, era el fet de recuperar la història. Això com ho esteu fent?
Bueno, estem perdent hores de son. Tot va sortir que de la revista de Ripollet va sortir un article i sobre els 25 anys de Diables de Ripollet, i nosaltres vam valorar que potser n'hi havia algunes inexactituds, no, diguem, no gaire importants, però que n'hi havia potser algunes inexactituds, i potser caldria que ara que, diguem, encara estem lúcids, potser d'aquí uns anys potser ja no estem tant, intentar recuperar, diguem, totes les evidències que hem tingut. Inclús hem començat a escriure coses i li hem passat a algunes persones que han estat properes, que no eren de la colla, però que en el seu moment també van donar suport, perquè també diguin la seva. És un projecte que tenim per ara endavant. No sé quan trigarem, tampoc ens hem marcat cap fita. Primer, volíem haver-lo fet per ara, per a l'aniversari, però hem vist que era bastant impossible. Llavors, ho anirem treballant. No sé quan ho acabarem, perquè tampoc, vull dir, tampoc és una cosa urgent, però ho volem fer.
Un dels actes destacats entre tots els que s'han organitzat per celebrar aquest aniversari és el bateig de la colla infantil dels Diables de Ripollet. Això suposa un pas endavant?
Sí, clar, sempre el crear coses sempre crec que és un pas endavant. El problema està que amb la llei del foc quedarà una mica minvada això de la colla infantil, perquè clar, hi ha unes condicions que ho fan una mica més difícil, no? Però suposo que estigarà endavant amb ganes i voluntat de fer-ho, es fa tot el que sigui necessari.
Perquè també pot ser aquesta una manera d'aconseguir més participació, augmentar els membres de Diables. Com esteu en aquests moments, ho saps?
Sí, no, n'hi ha quantitat de gent, sí.
O sigui que...
Cada vegada que m'acosto per allà sempre veig cares noves.
Sou una bona colla, no?
Digue'm?
Sou una bona colla.
Sí, n'hi ha una bona colla i amb ganes. Jo estic molt content perquè n'hi ha tota una sèrie de gent que ho té molt agafat i ho ha fet molt seu i tira endavant amb totes les dificultats que sempre n'hi ha en tots els grups i en totes les activitats, sí.
Xavier, m'agradaria que aprofitessis els micròfons de Ripollet Ràdio per convidar tothom a gaudir d'aquesta festa i recordar si cal alguna precaució.
Bueno, molt bé, pues, no, jo clar, jo animo, com sempre, quan hi he tingut l'oportunitat de fer-ho, a tota la gent, que aquestes són festes, no solament són de Diables o de la gent que està fent el correfoc, sinó que són festes de carrer, que són festes de participació i de col·laboració. i amb el Diables l'únic que es demana és ganes d'estar de festa, no empaitar els Diables no estan perquè se'ls empaita, sinó que es pot estar al voltant d'ells ballant i gaudint del foc i després anar protegits. Ja, i tenir una mica de precaució amb el sentit de portar una mica de roba, una roba vella, que sigui de cotó, si és possible, un barret, i no esbarar-se i disfrutar, simplement disfrutar, que és l'important.
Mm-hmm. Doncs queda dit per aquesta festa de demà, la gran festa del 25è aniversari dels Diables de Ripollet, Xavier Dan, un dels impulsors d'aquesta colla. Moltes gràcies per haver-nos acompanyat.
Molt bé, a tu.
Que vagi bé, adéu.
D'acord.
El 91.3 Info.
Obrim el segon bloc de notícies d'aquest info parlant novament d'economia. Una 60ena de persones van participar el passat dimarts 15 de juny a la darrera de les sessions del primer curs de l'aula d'extensió universitària per a la gent gran de Ripollet, celebrada al centre parroquial. La conferència oberta a tothom va anar a càrrec del doctor Arcadi Oliveres sota el títol Reflexions sobre la crisi econòmica i financera.
L'economista i president de Justícia i Pau va defensar la tesi que la crisi financera actual ha estat provocada per l'especulació i que, tot i la seva importància, la major crisi actual del món és l'alimentària, amb 1.100 milions de persones que pateixen fam. Oliveres va assegurar que cap de les mesures preses fins ara pels governs, inclòs el d'Espanya, ha anat encaminada a aturar la crisi financera, ja que no s'actua per frenar l'especulació.
És una crisi d'origen financer davant de la qual fins ara no s'ha volgut actuar de cap manera per part de les autoritats mundials. S'hauria d'haver frenat l'especulació i ningú dels grups, per exemple, del G20, que suposadament han de resoldre la crisi, han actuat per frenar aquesta especulació. Al contrari, aquests que ens governen són màximament especuladors i fan tot el possible perquè la crisi continuï.
Segons l'economista, les solucions a la crisi són les següents.
Jo penso que el que s'ha de fer és, en primer lloc, frenar absolutament tota l'actuació financera aquí en el món, que és un desastre, que s'ha vist tant, per exemple, en situacions delicades de l'euro o de diferents països de la Unió Europea. Això no s'ha frenat fins ara i s'ha de frenar. I en segon lloc, el que s'ha de fer és buscar feina per la gent. Aquí hauríem de començar a pensar en el repartiment del treball, perquè això tenim feina en sedíssim una mica per aquells que no en tenen. Hauríem de pensar en crear cooperatives que no acomiadin a la gent de mica en mica, amb solucions que estiguin a prop del que necessita la població.
L'acte també va servir per facilitar informació i inscripcions a aquelles persones interessades a ser socis de l'aula d'extensió universitària de cara al proper curs. Per a més informació poden adreçar-se al carrer de la Salut número 1 o demanar-la per correu electrònic a aularipollet@gmail.com.
Neus Luque, de 17 anys, ha estat la guanyadora del concurs de cartells de Festa Major 2010, dotat amb 1.200 euros. El cartell es va escollir el passat dilluns per unanimitat dels membres de la comissió de festes.
Enguany han estat 15 els participants al concurs de cartells de Festa Major. Tal i com s'ha realitzat en les darreres edicions del certamen, les propostes s'havien de presentar al Centre Cultural amb dues versions, una per a la Festa Gran i l'altra per a la Festa de la Gibralleta.
Aquest mes de juny, la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Ripollet han tornat a seure per parlar de la llei de barris. De forma anual, el Departament de Política Territorial i Obres Públiques avalua el seguiment dels projectes per tal de determinar l'estat de la seva execució.
Durant la darrera reunió, celebrada el passat 9 de juny, la Generalitat va donar el vistiplau a la realització dels programes socials i urbanístics de Can Mas. La regidora d'Urbanisme, Rosa Martín, valorava la trobada als micròfons de l'Info molt positivament.
La valoración que hacemos desde el ayuntamiento es positiva, teniendo en cuenta la situación en la que en estos momentos estamos sufriendo los ayuntamientos. Se volvió otra vez a hablar con Generalitat de que nuestra intención es todos los proyectos continuarlos hacia adelante, si no hay ningún problema de última hora. Y bueno, y la valoración que hizo la Generalitat, sobre todo de los programas sociales, que eran los que estaban funcionando a pleno rendimiento, fue muy buena. Se les explicó la razón por las cuales teníamos algún retraso con alguna obra, sobre todo con el Parque Primero de Mayo, por un tema presupuestario, que el presupuesto que se nos ha planteado era mucho más alto que el que teníamos, pero bueno, después de haber solucionado estos problemas, la verdad es que ahora durante el mes de septiembre seguramente empezaremos estas dues obras.
La reunió va comptar amb la participació de l'alcalde de Ripollet, Juan Parralejo. La següent trobada, que se celebrarà en un any, posarà el punt i final a l'execució de la llei de barris Can Mas.
Esteu escoltant Info.
Després de 2 anys de feina, l'Escola Taller del Patronat d'Ocupació ha finalitzat la reforma de la Fonda Can Mas. L'obra l'ha realitzat un grup de 24 nois que han après les especialitats de fusta, electricitat i paleta. A més, s'ha comptat amb el suport documental del veïnat de Can Mas.
La subvenció que va atorgar la Generalitat per aquesta actuació va ser d'uns 600.000 euros i el seu objectiu era tant la recuperació paisatgística com del patrimoni arquitectònic, històric i cultural vinculat al riu Ripoll. La regidora d'Ocupació, Rosa Espàrrec, explicava que ha estat un projecte molt costós.
I aquí entre tots pensa que hem tingut a més uns hiverns de molta pluja, hem tot plegat, i bueno, ens va quedar per descobrir el safareig, que el safareig no va haver-hi manera de treure'l, de saber on anava. I al cap d'un any d'estar-hi treballant vam haver de canviar una mica el projecte i fer-ne un altre nou. Per què? Perquè la gràcia era l'aigua que surt, que mana contínuament. Doncs bueno, han fet aquest petit llac a la qual, encara que la canalla hi posi peus, no es poden fer mal ni pot passar.
Per la seva part, l'alcalde de Ripollet, Juan Parralejo, també va valorar durant la visita l'èxit del projecte.
Un altre raconet entranyable per Ripollet, recuperar també dintre d'aquesta línia que portem els darrers anys d'anar recuperant espais de la nostra memòria històrica, i la veritat és que és agradable perquè és un espai que jo crec que els veïns ho agrairan. Fer una crida als veïns que utilitzin aquest espai, que vinguin ara a l'estiu a la tarda, que és un espai fresc, que s'està bé, que hi ha bancs per poder descansar i que els facin seu.
Aquesta acció està inclosa en el projecte d'intervenció integral al barri de Can Mas, promogut per l'Ajuntament de Ripollet i la Generalitat de Catalunya.
Aquesta nit tindrà lloc una nova sessió de Nits de Música que comptarà amb la participació de l'Associació Amics del Ball, una entitat que també té previst fer l'habitual revetlla de Sant Joan a la plaça de Joan Abat el proper dia 23 de juny. Per parlar-ne avui ens acompanya a l'Info la seva responsable, la Fiona Martínez. Molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bueno, participeu en aquesta sessió de Nits de Música avui divendres. En què consistirà?
Doncs es farà un ball de tota classe, o sigui de vals, tango, pas doble, xa-xa, merengue i bachata.
Uh-huh. La idea és barrejar ball, música. Com no. Heu preparat la sessió?
S'anirà ballant per parelles, s'obrirà amb un vals, totes les parelles ballaran, que és el vals més elegant que n'hi ha del ball, i després s'anirà ballar o pas doble o tango. Ara mateix o sigui, la regla de
l'ordre.
A l'ordre no sé com anirà, perquè n'hi ha parelles que treballen i aniran una miqueta justes, però bueno, això ja sobre la marxa, entens? Però es ballarà tango, passadoble, tot el que t'he dit.
Aquesta col·laboració que feu amb altres entitats del municipi, l'acostumeu a fer sovint en altres aspectes?
Sí, quan es diuen que volem, si volem cooperar, cooperem en tot el que puguem, entens? El que passa que a vegades diuen un dia que és de treball. Mira, el divendres, perquè encara la gent, mira, ja és divendres i encara pleguen abans, però si t'ho diuen en temps i és un dissabte o un diumenge, doncs sempre estem disposats a col·laborar.
Aquesta setmana teniu sessió doble, perquè dissabte sempre hi ha ball al pavelló.
Fent ball, a més, és el dia del soci, que acabem la temporada, i començarem el dia 13 de setembre, i des, bueno, acabem del ball de la setmana, de cada setmana. Després farem la revetlla de Sant Joan també. Uh-huh. I ja.
En aquesta darrera sessió de ball de dissabte serà alguna festa especial? Heu preparat alguna cosa?
Doncs és especial perquè ve tota la gent, que són quasi 300 socis el que som, i bueno, ja el fem a l'anexo, perquè si no, on veiem al vestíbul no hi capem, doncs ho fem allà. I mira, s'invita el soci, el que no soci també pot vindre tothom, però aquest dia, com és el dia últim de la temporada, doncs ja hem posat que és el dia del soci, però pot vindre qualsevol. Els convidarem a xampan, a pica-pica i tot això, i ballar. I ballarem.
Que és un dia que suposo que plega més gent, no?
Sí, és quan venen pues, quasi tots els socis.
Normalment, quina és la mitjana amb què hi compteu?
100, 120, 100, segon. 120, 150. Si vinguessin tots, no hi caparíem allà, vestíbul. T'ho dic jo, de veritat.
I la majoria de les persones que van a ballar els dissabtes són socis de l'entitat?
Socis i sí, i no socis. Venen gent de molt d'alrededors d'aquí de Barcelona, de Sabadell, de Montcada, de Mollet. Venen molta gent de fora que són socis també.
Uh-huh. Mm? És un ball en parella. S'han fet de parelles a l'associació?
Pues sí, s'han fet parelles, sí. Sí, sí.
Sí, no? Sí,
a veure, no de gent jove, perquè aquest ball no és de 18 i 19 anys, és de 40 cap amunt, no?
La mitjana dels socis que hi teniu, diguem.
Això, i sí, sí que ha sortit parelles de... Sí, sí.
Bueno, mira, ja podeu contar històries,
no,
també,
sí. Eh? I mira, i molt enamorats que estan, sí.
Molt bé.
De gent que està, que està sola, que no té... O bé el marit, que ha perdut el marit o la dona, i venen igualment al ball, i s'ho passen bé, perquè ja... N'hi ha un rotllo molt maco, que és una festa, és una cosa que tenim aquí al poble, que molta gent no s'adona compte del que tenim. I bueno, n'hi ha un, és una cosa molt bonica que tenim aquí al poble, i que m'agradaria que la gent hi anessi per veure el que tenim allà. Que no tenim una sala de festa d'alt estàndard, que la muntem nosaltres tot, perquè és el vestíbul del pavelló, i allà està, doncs, per fer deporte, no? I la transformo en dins, i bueno, i allà la posem d'una manera que, bueno, que
té un caliu, no?
Té un caliu molt bonic i molt calent.
Molt bé. De tota manera, la gent que vulgui conèixer activitats d'Amics del Ball, doncs en té una oportunitat també, com dèiem, a la Revetlla de Sant Joan, que ho fareu al carrer.
Sí.
Explica'ns una miqueta què heu preparat.
Doncs mira, hem posat un trio que és que tocarà, doncs, per tota la mena de gent, per jove, per més gran, per mediana, una miqueta de... com la nit és, entens? Molt calenta, i que balli tothom al ritmo que vulgui, perquè es tocarà de tot, entens?
A quina hora començareu?
Doncs sembla que és a les 11.
Cap a les 11 o les 6 de la nit?
Sí, sí.
I coca acaba, això cadascú...
Ja cadascú portarà el que vulgui. S'aniran a la missa pas, se'n van molta gent a les taules, allí amb el xampan, a la coca, i al bar, allà, sopen molta gent allà, i bueno, i allà es junta, doncs, gent dels socis i gent del poble.
De cara, tot i que acabeu temporada, de cara a la festa major, heu preparat ja alguna activitat? Esteu...
Doncs sí, cara a la festa major ja tenim preparat, que serà... tots els anys han sigut molt macos. Però aquest és... A veure, cada any ho fas millor. Aquest any venen gent que són campions d'Europa, de totes les modalitats de balls. De passadoble, campions d'Europa. De tango, de vals, de tot. I després venen... Aquesta és la parella més important. Després venen dos parelles més, que també són campions d'Espanya, i els altres... han quedat en tercer puesto, però que són molt bons. I després una gent més fluixeta, i després la gent que veiem a de l'entitat d'Amics del Ball, que també són campions. Jo sóc campiona d'Europa, però jo no me'n fico aquí com campiona, me'n fico com la gent de l'associació d'Amics del Ball, entens?
Perquè vosaltres entreneu,
clar,
setmanalment. Com ho feu? Com us organitzeu?
Doncs mira, cada setmana entrenem dos o tres dies a la setmana, i si venen campionats i tot això, doncs més
menys. Dos o tres dies a la setmana?
Sí.
Déu-n'hi-do. Quantes parelles de l'entitat participen a tornejos i...
De l'entitat, doncs, unes 5 o 6.
5 o 6 parelles?
Sí.
Que normalment se solen presentar a campionats.
Sí.
I teniu un nivell alt, no?
Molt bé, molt alt, molt alt.
Comentàvem que són gairebé 300 socis.
Sí.
Sí, que hi ha una tradició important a Ripollet, sí. No?
A veure, ara mateix, em sembla, que som l'associació més gran que tenim a Ripollet.
I pel que fa a vostè, concretament, quants anys fa que balla?
Doncs jo ja fa 15 anys que ballo, però de competició, 2 anys. Perquè aquest estic parat. M'ho han fet perquè quan tu ets campiona d'Europa, la Federació Espanyola deixa que estiguis 2 anys sense poder ballar. Volia dir un taco, però bueno.
I quin és el ball que més li agrada?
A veure, el tango és molt alegre, el ball és molt elegant, el tango m'agrada molt perquè és molt que surt del cor.
Des del 2004 que és vostè al capdavant d'aquesta entitat d'Amics del Ball, com és que va néixer Amics del Ball?
Doncs mira, aquí va néixer una colla que aquí no n'hi havia res, i va néixer una colla que van dir a veure si podem muntar alguna cosa, i bueno, i van començar, i li va costar molt de començar, perquè de veritat quan comença una cosa doncs costa molt, i bueno, i es va remuntar una miqueta, i bueno, hi anava, i bueno, el president que n'hi havia ja portava doncs 3 anys també, i es va cansar, perquè això cansa molt, perquè és molt... Si vols que surti les coses bé i que vagi endavant, tens que treballar molt. I estava cansat, i bueno, i jo em vaig ficar aquí, jo ja ballava fora, i bueno, em van dir, va, vinga, bueno, va, a veure si pots ficar-te, i bueno, m'hi vaig ficar, que no tenia ni idea d'això, però bueno, i vaig començar a treballar, i és veritat que, bueno, això ha donat una volta molt gran. Perquè tens coneixement de ball, perquè tens, bueno, moltes coses que tens que s'han anat integrant, entens? Mm-hmm. I es fan moltes coses noves, i això pues, ha donat un vol molt gran i ha pujat molt. Ara és veritat que no tenim una sala com mereix, entens? I si tinguem, si tinguéssim una sala maca, i no maca, aparent per ballar i per tot, això seria una altra cosa.
Que no haguessin de muntar cada setmana.
Això, que té molt treball.
Clar.
I bueno, i aniria molt bé per al poble, perquè aquí no n'hi ha res, entens? La joventut se'n va fora, però la gent que és més, una miqueta més gran, doncs ja et dona mandra. I si ho tens aquí, doncs, escolta, t'animes a anar. I bueno, jo sempre ho dic i m'aprofito de quan vinc aquí, que tinguin en compte el treball que tenim, i que a veure si se'n recorden de nosaltres i que es posin algo que sigui maco.
Molt bé, doncs ja per acabar, Fidel, aquells que es vulguin apuntar a l'entitat, on s'han de dirigir?
Doncs que vagin al ball o que preguntin al centre cultural per mi, li donen el telèfon i jo li donaré tota la informació que vulguin.
Doncs moltíssimes gràcies, Fidela Martínez, la presidenta d'Amics del Ball. Que vagi molt bé aquesta nit, demà, a la Revetlla, Festa Major, tot el que teniu previst, que feu molta feina.
Espero que sí, i animo a tothom que vagi a veure tot el que fem. Vale?
Gràcies, bon cap de setmana.
Adéu.
El 91.3, Info.
Doncs falta un minutet per acabar aquest informatiu i el fem mirant quin temps us espera per aquest cap de setmana.
Continua la dificultat a l'hora de fer una predicció clara del temps per aquest cap de setmana. Després que les esperades pluges del cap de setmana anterior fossin un sol fantàstic, es manté la inestabilitat pels propers dies amb probabilitats de pluja, però amb un augment de les temperatures. Tot sembla indicar que a partir de diumenge s'iniciarà un canvi de temps i tornarà l'anticicló i la calor al municipi.
Doncs amb aquesta previsió arribem al final de l'info d'avui divendres 18 de juny de 2010. S'hem ofert aquest programa en Jordi Puy, el control tècnic, Francina Ricard, Laia Prats i qui us parla, Remei Herrera. El recordem que poden escoltar aquest programa en diferit aquesta tarda a partir de les 6 i diumenge a la 1 del migdia. La informació local continua actualitzant-se a la web municipal ripollet.cat. Gràcies per la seva atenció i bon cap de setmana.